Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts una vegada més al Fora d'Hores, el programa d'universitats per universitaris i també dels universitaris. Avui al programa tractarem un tema que d'aquí a no gaire encapçalarà com cada any l'actualitat del món educatiu, arribant als exàmens. Per alguns estudiants, els més aplicats, és un moment esperat, el tràmit que els permetrà abandonar-se al dolce far niente. Per altres, però, la immensa majoria, m'atreviria a dir, és un autèntic suplici. Nervis, insomni, presses, lectures atrafegades d'última hora i, al final, un parell d'hora i quatre fulls per demostrar el que vals. Són els exàmens, ja se sap, se'ls pot odiar o se'ls pot defensar, però adoptin la forma que adoptin, al final sempre resulten inevitables. Així doncs, i per no cometre l'error d'amagar el cap sota l'ala, avui hem decidit fer el cor fort i el nostre programa parla dels exàmens, o més concretament, de com els hauríem d'afrontar perquè el tràngol fos el menys dolent possible. Comencem, doncs. Ho dèiem fa un moment, no tots els estudiants afronten els exàmens de la mateixa manera. Hi ha qui ho porta millor i qui ho porta pitjor, o qui senzillament no ho porta i acaba superat pels nervis i la pressió dels últims dies. Els primers, els que ho porten bé, són els personatges més envejats de la universitat durant les setmanes prèvies als exàmens. Per què? Doncs senzillament perquè no es transformen, segueixen fent cara de salut, ja que segurament doncs deuen dormir les hores que necessiten, no van pindolant a punts pels passadissos, tenen temps d'afaitar-se i arreglar-se i no estan excessivament nerviosos, que és el que més ràbia fa de tot. Són els estudiants que han fet allò que sempre recomanen el primer dia de curs, organitzar-se. Ara bé, com i de quina manera ho fan? Doncs això, el seu secret professional, és el que avui provarem de desvetllar amb el Carles Monereo, a qui saludem ara mateix.
Fora d'Hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
Carles Monereo, bon dia.
Hola, bon dia.
El Carles és professor titular del Departament de Psicologia de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ho he dit bé?
Perfectament.
Exacte, doncs això mateix. Carles, comencem. Quan hauríem de començar a estudiar per poder anar tranquils a uns exàmens?
Bé, és evident que el primer que hem de saber és a quin tipus d'examen ens enfrontem. Si estem parlant d'un examen de tipus prova objectiva o tipus tema, tipus test, o és una exposició oral, clar, dependrà de quin tipus d'examen és important aleshores fer una previsió de temps. En tot cas, la recomanació que mai compleixen els estudiants és que intentin treure la matèria, elaborar la matèria pues, progressivament, no? I no esperin a l'últim moment a fer-ho. Però et dic que els estudis que hem realitzat demostren que això no s'acompleix. Els estudiants estudien una setmana abans de l'examen.
I com hauríem de fer per organitzar-nos o quines tècniques hauríem d'aplicar perquè la matèria se'ns fes menys pesada, menys feixuga d'estudiar?
Sí, com t'he dit abans, és molt important tindre tots els elements possibles, tota la informació possible respecte a quines condicions farà l'examen. Per tant, imagina't que l'examen és prou objectiva, per tant, preguntes tipus test, de les quals de quatre alternatives una és la correcta. Aquest tipus d'estudi implica a casa preparar-se una mena de fitxes, on a una banda, doncs, per exemple, hi ha un conjunt de preguntes possibles i pensar també en possibles alternatives i anar-les repassant, si és possible, amb un company millor. A més, si l'examen és tipus tema, per exemple, pot ser molt important que l'alumne relacioni determinats conceptes amb uns altres. Aleshores, és interessant que treballi més amb esquemes, amb mapes de conceptes, d'alguna manera, amb tot tipus de procediments més gràfics que ajudin una mica a relacionar conceptes, com et deia, i a retenir aquest esquema en memòria, per tal que quan comenci l'examen un el pugui reproduir l'esquema i desenvolupar el tema. Segueixo?
Sí, home, si saps algun truc més.
Sí, a veure, pues tot el tema, diguéssim, d'exposicions orals. Aleshores, clar, aquí és molt important assajar abans, intentar una mica controlar bé el temps, tractar una mica de portar una mena de punts, de xuleta tipus punts, per anar seguint una mica el procés d'explicació, ser sensible al públic, clar, i el tipus de reaccions del públic respecte a això. Bueno, això serien com qüestions bàsiques a tindre presents, no?
Bon repàs.
Efectivament.
I quan, Carles, quan tot això no s'ha fet amb temps, o quan no ens queda temps per fer-ho, queda dues setmanes o un mes, encara tenim temps d'estudiar d'una manera profitosa o ja ens hem de resignar a l'ampollada de la nit abans?
A veure, queda temps, el que passa és que aleshores sí que comencen les coses a posar-se a feixugues i és importantíssim prioritzar temes, no? Per tant, començar a pensar quins són els nuclis centrals de l'assignatura, quins són els temes centrals i posar més esforç en aquests temes. Per un altre costat, jo crec que és fonamental, així com comença l'examen, tindre un esquema previ, com et deia abans, per, és a dir, unes idees prèvies que et permetin començar, començar com sigui. En aquest sentit, un esquema o unes maneres de començar a l'inici de l'examen, de començar a escriure, perquè molts estudiants el que els hi passa és que es queden com bloquejats amb mals pensaments, que jo dic, en el sentit de que comencen a pensar, mira, el del costat ja porta mitja pàgina i jo encara no he començat, no? O hauré d'esperar-me al setembre, o mira que he estudiat i ara no en sortirà res. És a dir, intentar controlar això a partir d'unes idees prèvies que et diguin, bueno, doncs primer de tot he de fer això i això i això, he de començar per aquest punt, he de començar introduint així el tema, sigui el tema que sigui, etc. No? Saps? Unes estratègies prèvies que et permetin no bloquejar-te, no inhibir-te i començar a planificar l'examen ràpidament.
Carles, com s'hauria d'organitzar una bona jornada d'estudi?
Bueno, ja et dic, clar, depèn molt de si l'estudi implica aprendre per tu mateix, si implica del que estem parlant tot el rato, que és passar i aprovar un examen.
És millor estudiar sol o estudiar en grup, Carles?
Bueno, és el que et deia abans, no? Depèn del tipus d'examen. Si l'examen és tipus test, per exemple, el millor és estudiar primer sol, intentant entendre les diferents terminologies, conceptes implicats, i després amb un altre fer-te preguntes i respostes. Si és un tipus tema, pot ser interessant treballar primer sol fent aquest mapa de conceptes que et deia i després comparar-lo amb els companys per tractar d'ampliar-lo o d'omplir les carències que pugui tenir, etcètera. No? Vull dir que segurament sempre hi ha un procés més individual i després està bé un procés a un grup per comparar una mica els resultats. El fet d'estudiar, diguéssim, amb altres alhora, tractant d'assimilar idees de forma individual, jo crec que és bastant utòpic.
Doncs Carles Monereo, professor titular del Departament de Psicologia de l'Educació de la UAB, gràcies per atendre les nostres preguntes i fins sempre.
Moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
Les tècniques d'estudi, ho sentíem fa un moment, són importants, però de vegades el que falla no és la teoria, sinó la pràctica. Alguns estudiants, quan arriba el moment de posar-se a estudiar, els falla la motivació, o la concentració, o la retentiva. I d'aquests, un bon grapat creuen que la solució es troba a les farmàcies. Els productes per millorar el rendiment dels estudiants de cara als exàmens són diversos i d'efectes variats. La Rosa, que treballa a la farmàcia de la Universitat Autònoma de Barcelona, els coneix força bé.
Tens des de reforçants de la memòria, que es prenen un període abans del període d'exàmens, estimulants com a tal, vitamines, i dintre dels estimulants tens els naturals, derivats de vitamines amb concentracions més elevades, que tenen també poder estimulant, i hi ha d'altres estimulants que són una mica més forts, com poden ser la cafeïna i d'altres, però que no es recomanen tant.
Entre aquests estimulants poc recomanables es troben els derivats de l'amfetamina, que durant molt de temps van ser força populars entre els estudiants i que encara ara es consumeixen, això sí, de forma il·legal.
Derivats d'amfetamines com a tal ja en la farmàcia no existeixen, fa temps que no existeixen. Encara a vegades hi ha alguna persona que t'ho demana, però com a tal ja van deixar d'existir.
La Rosa ens explica també quins són els efectes dels dos grans grups de medicaments, els estimulants i els reforçants.
Els estimulants són d'efectes més immediats. Els reforçants de la memòria són d'efectes més lents i progressius, però faciliten molt més l'assimilació de conceptes a la llarga. Els estimulants es recomanen més de cara ja quan esteu en el període, dins del període d'exàmens, perquè esteu molt cansats, dormiu malament, mengeu malament, esteu una mica mig esgotats per donar-vos una empenta, però recomanen puntualment per quan tingueu, diguem-ne, quan teniu aquesta sensació de cansament i voleu tirar endavant.
No es poden esperar miracles a les farmàcies. El que no tenen són receptes màgiques que tornin genis a la gent o als estudiants de cop. Però, segons la Rosa, els reforçants de la memòria poden ser una bona ajuda si es prenen de forma regular.
Funcionen. El que passa és que, a veure, és un efecte molt progressiu. No prendràs avui i farà efecte demà ni demà passat. Començaràs a notar l'efecte potser a la primera o segona setmana. A veure, ho notes en el moment de que quan caus a la cadira i comences a estudiar, els conceptes s'assimilen amb més facilitat, però és un efecte, diguem-ne, com de nutrició interna a nivell cerebral. És un efecte, no és tan fort com un estimulant. És un efecte més suau, més de poc a poc, però es nota també, i es nota força.
Doncs sembla que els reforçants realment funcionen i, a més, no són perillosos, cosa que no podem dir dels estimulants. La Rosa ens ho explica una miqueta millor.
A veure, dels reforçants, cap tipus de perills. Perquè, a veure, si bé són productes que el que fan és una nutrició a nivell neuronal, solament és això, no? el que fan és, diguem-ne, que el teu pensament s'agilitzi molt més, bueno, ja el que he dit, assimilis molt més conceptes, sigui més fàcil tot en conjunt, no tenen cap tipus de perill, fins i tot són molt millor, perquè fins i tot milloren l'arribada d'oxigen, productes, bueno, en general, no? Els estimulants, a veure, com a tal els recomanen en períodes curts, perquè com a tal són productes que a la llarga el cos s'hi acostuma, i si, a veure, els prens molt seguits, a la llarga tens que al començament et fan un efecte i dintre de potser dues setmanes no tens el mateix efecte, precisament perquè el teu cos acostuma i l'efecte no és sempre el mateix.
A part de la tolerància de què parlava la Rosa, un altre dels efectes secundaris que més es critica d'aquest tipus de medicament és l'addicció. Per la Rosa, però, aquesta és una possibilitat real, encara que molt remota.
Si l'has pres durant molt temps en concentracions molt elevades, sí que en el moment que el deixis, i si és un estimulant una miqueta més fort, passarà com el cafè. La persona que pren, a veure, 5 tasses de cafè al dia i el pren i l'ha pres durant 6 mesos, quan el deixa el notarà, veritat, doncs és el mateix. I és el que us passa, també preneu més cafeïna en aquestes èpoques, que és un estimulant i és un bon exemple.
A les farmàcies, a més dels productes, també hi podem trobar el consell d'un especialista que de vegades és el més important.
El que tu veus a la tele, tu vens directament a la farmàcia i el compres. Si, a veure, nosaltres per això aconsellem, perquè si tu m'arribes i em demanes un producte, jo et preguntaré, a veure, ho vols per què? Per això, per allò? A veure, m'informaré una mica. I si veig que allò no és el més adient per tu, t'aconsellaré una altra cosa. Entens? No tot el que anuncia la tele potser que et vagi bé a tu. És com el mateix que t'he dit. És com si una persona pren una cosa i potser aquella altra persona no li va bé. Per això, diguem-ne, es pregunta i es mira d'aconsellar el millor per a aquella persona. Ara, que nosaltres intentem que allò que aconsellem funcioni, no? També ens podem equivocar. Tal, però almenys mirem que intentem d'aconsellar segons els nostres coneixements de veure que li funcioni això.
Abans d'acabar aquesta entrevista trafegada que li van fer a la Rosa a la farmàcia, la Rosa ens va donar un consell. Si et mediques, no prenguis cafè o pots tenir problemes.
Que et doni una taquicàrdia, nerviosisme, sequetat de boca, visió borrosa, molts efectes secundaris. A veure, normalment ja no és com si una persona pren un estimulant, ja no prendrà cafè. I si pren cafè ja no li donem un estimulant.
Tengues d'estudi una petita empenta en forma de fàrmacs, amb això n'hi hauria d'haver prou per superar sense excessius problemes l'època d'exàmens. Però de vegades no és així. En ocasions, la por i l'angoixa ens juguen males passades i poden fer que tot l'esforç invertit sigui en va. Quedar-se en blanc, bloquejar-se o patir atacs d'histèria no són coses tan inusuals en un examen. Alguns no s'adonen de les dimensions del problema fins que ja és massa tard i ja qui desanimat abandona la carrera recorrent allò d'allò tan clàssic de pensar que no val pels estudis. Però els que tenen ganes de sobreposar-se al problema, o per aquests, volíem dir, existeixen solucions com, per exemple, l'assistència psicològica. A la Universitat Autònoma de Barcelona, com a moltes altres universitats de Catalunya, existeix una unitat d'assistència psicològica perquè els estudiants amb aquests i d'altres problemes puguin demanar consell. La Rosa Maria Peleato és la cap del Servei Assistencial de Salut i ens explica quin és l'objectiu d'aquesta unitat.
Una mica nosaltres el que pretenem és oferir una assistència adequada a les dificultats psicològiques i pedagògiques de tots els integrants de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialment al col·lectiu d'estudiants. Es pretén sobretot garantir a totes les persones amb trastorns psicològics o amb risc de patir-los una assistència personalitzada el més completa possible i afavorir el manteniment i desenvolupament òptim de la salut mental d'aquesta població.
I una de les persones que s'encarrega de mirar per la salut mental d'aquesta població, la població universitària de l'Autònoma, és la Carme López, que és psicòloga i coordinadora de la Unitat d'Atenció Psicològica i Pedagògica de la UAB. Carme, bon dia.
Bon dia.
Aquesta primera hora del matí. La primera pregunta que et volia fer és per què ens fa tanta por o per què ens fan tanta por els exàmens?
Bueno, perquè tothom tenim por a ser valorats, a ser jutjats i a no estar a l'alçada. I a més, és un sentiment de fracàs que no es poden produir qualsevol prova a la vida, no? Però més que res, jo el que li volia destacar i comentar és que un cert nivell d'ansietat és bo i és saludable davant de qualsevol circumstància i per tant, els exàmens, és quan és massa elevat que no es pot paralitzar o no es pot posar massa dificultats pel nostre rendiment i el nostre èxit acadèmic.
Mm-hmm. Què passa dins el nostre cap, Carme, quan ens presentem a un examen i ens quedem en blanc? Tot i estar preparats, tot i saber que sabem d'aquell tema, ens quedem en blanc i no sabem què fer, hi ha qui marxa, hi ha qui es desespera. Què passa?
Precisament passa això, que hi ha massa angoixa, massa por i massa ansietat. Si hem comentat que una mica d'ansietat és bona perquè nos motiva, nos estimula, si és massa, nos paralitza. I a més, nos impedeix concentrar-nos, nos impedeix pensar en tranquil·litat i a vegades quedar completament en blanc, de no saber ni què dir ni què fer. Ens paralitza completament. Mm. I això és precisament quan és massa l'angoixa i l'ansietat.
Una cosa sorprenent és que ens passi això als universitaris, a aquestes alçades de la nostra vida acadèmica. És a dir, quan portem des de petits fent exàmens cada any i de vegades amb dues tongades. Com és que encara no ens acostumem? O ens passa això?
Bueno, jo penso que mai no s'acostumem a la vida a passar per proves que suposa una valoració. A vegades no solament de la nostra feina o de la nostra tasca, sinó de nosaltres mateixos. És a dir, quan una persona pensa que aquest examen és massa important per la seva vida, perdó, aleshores l'angoixa és més forta, perquè no solament s'examina d'aquesta prova o d'aquest contingut. El que pensa o sent aquesta persona és que l'estan examinant a ella mateix. O ella mateixa. Aleshores, clar, se fa una mica insuportable, no? Aleshores, a mesura que la gent és més gran, o els estudiants universitaris que ja han passat moltes proves, és veritat, però la universitat és...
Ja com més responsabilitat.
I tant. I a més, el seu futur se juga el seu futur en el seu expedient acadèmic, en acabar la carrera, perquè també hi ha una angoixa molt típica de quart, no? De l'últim any de carrera, que també passa de ser estudiant a ser professional i se juga el seu futur. I a vegades hi ha persones que li costa aquest últim any per aquesta qüestió, d'aquest pas, no? Un pas important de la vida.
El tema de que siguem grans i que ja estiguem a l'últim curs de carrera, en alguns casos, fa que el prestigi com a professionals o com a gairebé professionals ens faci més difícil la humilitat que necessita presentar-se un examen sense massa por?
A veure, jo no penso que sigui tant una qüestió d'humilitat, sinó de realisme. Mm. A vegades el que pensem és que podem preparar l'examen en massa poc temps, aleshores no dediquem la preparació, l'organització que parlaves tu, adequada, i pensem una mica màgicament que les coses no, o l'examen no necessita tant esforç o tanta preparació. I esperem massa. I això és el que a vegades també ens pot portar problemes.
Ho dic perquè de vegades, o quan érem petits, ens deien, si feu un examen i poseu una pregunta, no l'esborreu, perquè la primera pregunta és la bona. I ens deien que no ens havíem de preocupar, que havíem d'anar molt tranquils, i potser el fet de, quan estàs davant d'un examen, no pensar en per què servirà aquest examen ni què t'estàs jugant en aquest examen, t'ajuda. I no sé fins a quin punt, quan som grans, això... ho podem fer, no sé si podem desconnectar i dir no, ara jo em centraré en aquest examen, pensaré que això és un trivial pursuit, ho faré el millor que pugui i després ja pensaré en el que vingui.
Bueno, penso que cal pensar en realisme sempre, no? És a dir, que estàs davant un examen i has de saber que allà és una prova per a passar, diguem, tenir l'aprovat o tenir el pas del diploma, no? I jo penso que sempre que se pensa en realisme és útil i jo penso que imprescindible i necessari. O sigui que pren-lo com un joc tampoc, però tampoc pren-lo l'examen com una cosa que te jugues la vida.
Que
a vegades transcendental, efectivament. A vegades hi ha estudiants, hi ha persones que en lloc d'anar a l'examen pensen que és un davant del jutjat, del jutge, no? Aleshores, clar, és molt diferent. És per passar un examen i simplement... o no tan simplement, però és un examen i res més, no? Quan algú pensa que aquesta prova és massa important per a la seva vida, per a la seva persona, les coses se compliquen, no?
Carme, quan comencen a ser preocupants els nervis abans d'un examen? Quins símptomes ens poden fer veure que allò no és normal ni és un mal moment?
En principi, quan no se pot relativitzar. quan va a un examen, un pensa que és fonamental, que no pot suspendre, no pot admetre ni tan sabó la possibilitat de suspendre, o tampoc pot pensar en aprovar. O sigui, quan davant un examen cal pensar en realisme, insisteixo sempre en això, que ho ha treballat, ho ha preparat, si és així, clar. I aleshores pues, ho pot aprovar, encara que sempre hi ha el risc que cal pensar que pot no passar, no? Jo penso que si va en aquesta actitud, la cosa passa molt millor, no?
Quan el problema és puntual, Carme, per exemple, el bloquejar-se la nit abans d'un examen, abans de recórrer l'ajuda d'un professional perquè això es repeteixi o perquè veiem que és més preocupant, hi ha algun truc que es pugui fer? Hi ha alguna cosa que recomaneu, per exemple, en aquestes sessions de teràpia a la unitat d'assessorament psicològic?
Bueno, el que és molt evident, diguem, és que cal dormir. La nit anterior cal dormir, cal estar tranquil, cal relaxar-se el màxim possible. Aquesta cosa d'anar a l'examen després d'estudiar tota la nit no és gens recomanable, tot el contrari. O sigui, a l'examen ha d'anar el més tranquil possible, el més relaxat possible, amb la feina feta. I la feina s'ha de fer abans de la nit anterior. O sigui, la nit anterior per dormir, per anar tranquil, jo penso que és el més recomanable. Si una persona no pot dormir abans d'un examen, és una mica ja un símptoma, com tu deies tu abans. Ja és preocupant. Si abans de cada examen no pot dormir perquè està massa neguitós, massa angoixat, penso que pot ser una raó o un motiu per a consultar.
I quan passa això i quan això es repeteix, és quan cal buscar ajuda i és quan venen al vostre centre.
Efectivament, i a més, moltes vegades ja passa, no?, que la gent ve perquè li fa massa angoixa als exàmens, a vegades l'angoixa és tan paralitzant que no solament se queda en blanc, com tu dies abans, sinó que tenen, bueno, fòbia, ja se converteix en una fòbia, i ja tenen un trastorn que és impossible o són incapaços. Ells senten que són incapaços d'entrar a l'aula i de presentar-se a l'examen, encara que hagin estudiat i hagin preparat la matèria. Aleshores, clarament, estem parlant d'una fòbia als exàmens, no?, en aquest cas.
Quins són els problemes més comuns que afecten els estudiants que us visiten?
Pues, precisament els trastorns d'ansietat, que estan relacionats o no amb els exàmens o parlar en públic, fòbies concretes i particulars, variades. Aquest problema, aquest trastorn, diguem, és el més habitual. Després, els trastorns depressius, els problemes d'estat d'ànim, i després altres, però els que predominen clarament és ansietat, depressions i trastorns adaptatius, sobretot quan la gent ve per primera vegada a la universitat i com s'adapta aquí i com viu el canvi de la seva vida.
Aquesta era una pregunta que et volia fer abans de marxar ja, perquè ens queda poquet temps, i és si creus que, en general, els problemes amb els estudis són causa o són efecte de trastorns psicològics que ja tenim, perquè és una edat conflictiva o perquè acabem de passar l'adolescència?
A mi no m'agrada generalitzar, però en principi penso que és més que ja portem de darrere problemes. O sigui, normalment un alumne que ha anat bé fins al COU pues, té més possibilitats de tenir èxit, de tenir èxit a la universitat, però hi ha casos concrets de problemàtiques específiques de cada persona i traumatismes, pèrdues de familiars i circumstàncies que poden complicar la vida acadèmica.
Doncs Carme López, coordinadora de la Unitat d'Atenció Psicològica i Pedagògica de l'Autònoma, s'ha acabat l'entrevista, s'ha acabat el programa. Gràcies per venir. Abans de marxar, però, ens podries dir com ens podem posar en contacte amb aquesta unitat?
Cal trucar al telèfon del dispensari i del Servei Assistencial de Salut, i a la Unitat d'Atenció Psicològica.
És gratuït?
El telèfon és gratuït, és confidencial i és per a tota la població de l'Autònoma.
Doncs ja ho sabeu, queda un mes pels exàmens, però si veieu que teniu masses nervis, que esteu angoixats, podeu anar a aquesta Unitat d'Atenció Psicològica, parlar amb la Carme i segurament ho arreglarem, no, Carme? Sortirà bé. Acabem amb un missatge positiu, aquest especial exàmens.
I tant.
Doncs fins aquí ha arribat el Fora d'Hores d'avui. Us esperem el proper dissabte i que vagi tot molt bé. Adéu.
Thank you.